Ràdio Estel.
Pocs relats de l'Evangeli ens han encisat tant des de petits com l'escena dels mags. Els reis mags, com els hem anomenat sempre, encara que no fossin reis, sinó simples astròlegs, observadors del cel estrellat. Dels Reis Mags en parlarem en el nostre programa d'avui, el primer d'aquest recentment estrenat 2013. El campanar arribarà fins als nostres amics i amigues oïdors mitjançant una producció del Departament Diocesà de Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, amb la realització tècnica d'en Santi Grimau i les veus de na Montse Sabater i d'un servidor, Didac Bertran. Aquest diumenge s'escau l'Epifania, és a dir, la manifestació de Déu als homes, simbolitzats pels mags. Però escoltem com l'Evangeli, segons Sant Mateu, ens explica aquesta història que motiva que celebrem aquesta festivitat amb optimisme joiós.
Després que Jesús va néixer a Betlem de Judea, en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d'Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven:
on és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo.
Quan el rei Herodes ho va saber, es va inquietar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la llei que hi havia entre el poble, i els preguntava on havia de néixer el Messies. Ells li respongueren:
a Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta. I tu, Betlem, terra de Judà, no ets de cap manera la més petita de les principals viles de Judà, perquè de tu sortirà un príncep que pasturarà Israel, el meu poble.
Llavors Herodes cridà en secret els savis, va demanar-los el moment exacte en què se'ls havia aparegut l'estrella i els encaminà a Betlem dient-los:
aneu i informeu-vos amb exactitud d'aquest infant, i quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber perquè jo també pugui anar a adorar-lo.
Després de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors, l'estrella que havien vist sortir començà a avançar davant d'ells, fins que s'aturà damunt el lloc on era l'infant. L'alegria que tingueren en veure l'estrella va ser immensa. Van entrar a la casa. Veieren el nen amb Maria, la seva mare. Es prostraren a terra i el van adorar. Després van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra. I advertits en somnis que no anessin pas a veure Herodes, se'n tornaren al seu país per un altre camí.
Aquest relat que ens enlluernava de petits es fa ara de grans un dels punts de reflexió més fecunds de tota la Bíblia, perquè posa en els nostres llavis preguntes tan serioses com aquestes. Coneixem la nostra vocació? Valorem les seves exigències? Sabem on i com buscar Jesucrist? Ens mesurem en la nostra generositat amb el mateix Jesucrist? Abans de seguir amb aquesta reflexió, acollim la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, que ens comentarà els textos de la missa dominical.
El diumenge dia 6 de gener celebrem la festa de l'Epifania. Mossèn Joan Magí, com ens il·lumina l'any nou l'estrella dels mags?
Aquest any ens esforcem per a fer més visible la llum que Déu escampa per mitjà de la pràctica de la nostra fe. Aprofitant tots els recursos i les eines que ens ajuden, podem millorar i fer créixer la claror que emana de les nostres trobades de pràctica de fe, per exemple, aquesta festa de l'Epifania.
Hem travessat el llindar de la porta oberta de la fe. Quina ajuda trobem amb les lectures d'avui per a seguir amb més claror aquest camí de comunió amb Déu?
La llum de la fe, arrelada en el poble jueu, ha florit per tot el món. La presència de Déu entre nosaltres ens ha vingut per Crist i els apòstols, amb l'anunci universal de l'Evangeli. La festa d'avui ens en parla. El Papa Benet XVI ens diu: Sant Pau fa servir la bonica imatge de l'olivera per a descriure les relacions tan estretes entre cristians i jueus. L'església dels pagans és com un brot d'olivera silvestre empeltat en l'olivera bona, que és el poble de l'Aliança. Així doncs, prenem el nostre aliment de les mateixes arrels espirituals. Ens trobem com germans, germans que en certs moments de la seva història han tingut una relació tensa, però que ara estan fermament compromesos a construir ponts d'amistat duradora. El papa Joan Pau II va dir en una ocasió: és molt el que tenim en comú i és molt el que podem fer junts per la pau, per la justícia i per un món més fratern i humà. Vull reiterar una vegada més l'important que és per a l'Església el diàleg amb els jueus. Convé-ne on hi hagi oportunitat, es creïn possibilitats, fins i tot públiques, d'encontre i de debat que afavoreixin el coneixement mutu, l'estimació recíproca i la col·laboració, fins i tot en l'àmbit de l'estudi de les Sagrades Escriptures.
Com ens crida a la llum de la comunió amb Déu el text de la primera lectura?
El profeta Isaïes ens crida a la plec, ens fa alçar amb les piles posades i els llums encesos. La llum de la presència de Déu entre nosaltres crida els altres pobles. Hem d'estar atents a la seva proximitat. La llum de la presència de Déu arriba a tot arreu. Cal que nosaltres tinguem sempre encesa aquesta llum perquè els altres vulguin i s'hi puguin connectar. Ells també tenen els dons que Déu els ha donat per a compartir-los amb nosaltres.
I la segona lectura?
Sant Pau, tocat directament per Jesús, rebé l'anunci de la paraula i deixà plasmar el seu cor per la gràcia que transforma. Aquesta experiència l'oferí incansablement a tots els pobles pagans, on va poder arribar, entre ells també el nostre, de Tarragona. Avui ens segueix oferint el misteri secret que li fou revelat. L'Evangeli és germana a tots els pobles en un sol cos i ens fa compartir la mateixa promesa.
I com ho arrodoneix tot això el text de l'Evangeli?
Mateu, inspirat en l'oracle del mag Balaam, ens diu que el veritable poder, l'estrella, ve de Déu, que compleix les promeses fetes als patriarques. I seguint la llum de la profecia de Miquees, representada també per l'estrella, ens fa arribar fins a Belém, on veiem en el naixement de Jesús el compliment de la promesa feta a Abraham. Tots els pobles de la terra es valdran del teu nom, de la teva descendència, per a beneir-se.
Moltes gràcies i que els mags i l'any 2013 els siguin propici. Bé, en els mags reconeixem les primícies de la nostra vocació i de la nostra fe. Amb l'ànima esclatant d'alegria estem vivint el principi de la nostra feliç esperança. Perquè ara, amb els mags, hem començat a entrar en possessió de la nostra heretat. En això rau la importància del fet pompós dels mags en l'Evangeli de Mateu. Des de feia segles es coneixia per l'Orient l'esperança d'Israel, el Messies, el futur gran rei que apareixerà com una gran llum, de manera que caminaran tots els pobles guiats per la seva resplendor. Neix Jesús i els mags, que són uns astròlegs o endevins que viuen en una regió oriental, hi ha qui diu a Pèrsia, l'actual Iran, observen un estel singular. I si fos el senyal del profetitzat rei d'Israel? Els bons mags estudien, indaguen, pregunten, res. Ningú dona cap informació positiva. No s'adonen que l'estrella misteriosa no brilla al cel precisament, sinó en el santuari de les seves ànimes. Des del seu bressol de Betlem hi ha l'infant que els atrau irresistiblement. La seva fe incipient els impulsa a l'aventura i a la generositat. I precisament de la fe ens parla aquesta setmana el nostre pare i pastor, Monsenyor Jaume Pujol Balcells, en la seva glossa.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arcabisbe metropolità de Tarragona i Primat.
Déu vos guard. En aquesta festa de l'Epifania, en la qual tenim tan present l'evangelització de tot el món, us proposo que reflexionem sobre alguna cosa tan central en la vida cristiana com és la fe. Encara que va arrencar el 2012, pràcticament tot el 2013 està convocat per Benet XVI a ser l'any de la fe. Però què és la fe? S'ha donat a vegades una resposta poc adequada. creure en el que no es veu. És millor una altra definició. Creure per la paraula d'un altre. Perquè hi ha una fe humana que ens fa creure en un metge quan ens diu que hem d'operar-nos, o en un pilot que ens diu que volem una alçada de 10.000 metres, o en una persona que ens diu quin és el seu país d'origen sense que comprovem personalment aquestes dades. I hi ha, sobretot, una fe en Déu que també parla a la humanitat, a cada un de nosaltres, amb paraules inaudibles, en la nostra consciència, en el nostre cor. És el Déu no dels filòsofs, no dels pensadors, és el Déu de Jesucrist, com deia Pascal. En efecte, a través de l'encarnació del seu fill, ens ha revelat la seva mateixa essència. Déu és amor i vol el millor per a nosaltres. La fe és un do gratuït, però en la llibertat de cada persona hi ha acceptar-lo o rebutjar-lo, el mateix que quan rebem un regal. Podem no voler-lo o recollir-lo i ficar-lo en un armari o deixar-lo a les golfes o posar-lo, en canvi, en un lloc central de casa nostra i de la nostra vida. Aquestes idees les vaig exposar ja a la carta pastoral del mes d'octubre passat, però em sembla oportú tornar-hi a reflexionar. No són conceptes teòrics i la prova és com influeix la fe per bé en vida d'innombrables persones. Algunes, com els màrtirs, que a finals d'any seran canonitzats, són proves irrefutables de com, per la fe, van arribar a donar les seves vides. L'any de la fe ha de servir, deia també a la pastoral, per a intensificar el testimoniatge de la caritat. L'apòstol Jaume ens va deixar una carta que ens interpel·la així: de què servirà, germans meus, si algú ens diu que té fe, si no ho demostrem obres? L'apòstol imagina que algú que no té vestits ni menjar per a nosaltres i el despatxen dient-li: vés-te en pau, abriga't i alimenta't. No podeu treure'ns els problemes de damunt d'aquesta manera, com si per ser aliens no existissin. Encara més, no són aliens per a un cristià, sinó que hem de sentir-los com a propis. I ens pot ajudar aquella afirmació de Jesucrist que qualsevol obra de misericòrdia que fem a un necessitat és com si a ell mateix la féssim. Desitjo per aquest any que els sacerdots prediquin sobre el credo, que tots els fidels llegim la Bíblia i el Catecisme de l'Església Catòlica, on s'expliquen les veritats de fe i les propostes morals de l'Església, sabent que la fe, si bé és un acte personal, no és un acte solitari. La vivim amb comunitat de deixebles de Crist, que això és l'Església. Adéu-siau.
Amb la fe no estem alliberats de dubtes. Els mags tingueren els seus, també. I si tot és una fantasia? I si ho és, què farem embarcant-nos en un viatge tan llarg, tan feixuc, tan ple d'incomoditats? Però es decideixen, i res els atura ja. La decepció major vindrà quan arribin a Jerusalem. On és el nadó rei dels jueus? Hem vist la seva estrella a l'Orient i venim a adorar-lo. Si sabessin els pobres en quin embolic es fiquen. Ja hem sentit l'astut rei Herodes prenent les seves mesures.
Aneu i informeu-vos amb exactitud d'aquest infant. I quan l'haureu trobat, feu-m'ho saber perquè jo també pugui anar a aturar-lo.
Tots els nens de 2 anys en avall, al voltant de Betlem, pagaran cara a l'aventura dels mags. L'espasa d'Herodes no perdona cap d'aquells innocents. Però els mags troben el nen que buscaven, l'adoren i li ofereixen els seus regals d'or, incens i mirra. Mateu no s'oblida d'assenyalar un detall deliciós. Troben el nen a la falda de Maria, la seva mare, que l'allarga joiosa perquè el besin i acariciïn. Aquí tenim els primers creients en Jesucrist, a part dels elegits del poble jueu. I avui, com que l'Epifania és un dia especial, també voldríem que aquest programa també ho fos. I pensant en els més petits, hem pensat en els pares i en els avis. Els explicarem un conte perquè el puguin repetir els seus fills o els seus nets. Santi, si et plau, pots posar una mica de música medieval? Gràcies. L'any de Nostre Senyor 1013 hi havia, a la falda d'una alta muntanya, un monestir del qual, encara avui, es poden veure les ruïnes. Aleshores hi habitava una petita comunitat de monjos dedicats a la pregària i al treball. El cenobi estava dedicat a la Mare de Déu i el seu porter era un germà llec que havia estat carboner. Era un home illetrat, però molt pietós i servicial, amb una fe de ferro picat. Es deia Josep, com el gran patriarca, i, malgrat no figurar en cap santoral, no en tenim el menor dubte que Déu el té a les regles dels seus sants. Resulta que en aquell monestir hi havia el costum de, en arribar el dia de Reis, fer un obsequi a la Mare de Déu i al seu diví infantó. Des d'uns dies abans, els bons monjos s'afanyaven en oferir el millor producte de les seves habilitats a la Reina dels Cels i de la Terra. D'aquesta manera, el monjo poeta oferia uns preciosos versos, el forner el més saborós dels pastissos, el músic una delicada melodia, els de l'escriptòrium unes delicioses miniatures, i així tots. Però n'hi havia un que no sabia fer res, i aquest no era pas altre que el nostre germà porter. Cal dir que aquell no era el primer any que formava part de la comunitat, i en atensar-se la data joiosa i fatídica alhora per ell, tenia com una esgarrifança. Recordava encara com va quedar d'avergonyit quan es va apropar a la imatge de la Mare de Déu amb les mans buides. D'aleshores ençà, sempre procurava esmunyir-se i arribar a la cerimònia quan tothom havia fet la seva ofrena. No li importava pas, i fins i tot li agradava la penitència que li imposava el pare abat pel seu retard. Total, afegir uns quants parenostres als milers que resava cada dia no li era cap sacrifici. Però, ailàs, aquell any de gràcia, de dissort per ell, de 1013, el pare abat li havia ordenat que havia de ser el primer en arribar a la capella i no hi havia excuses que valguessin. La veritat és que l'expressió habitualment afable del cap de la comunitat no deixava cap lloc al dubte. Per tant, no s'escaparia de la vergonya. Ell era conscient que el monestir l'havien acollit per la seva gran pietat i perquè el coneixien de quan els portava el carbó que feia allà dalt a la muntanya. Amb molt d'esforç i gràcies a la paciència del pare Joan, el poeta, que tot s'ha de dir, havia après a llegir i escriure, i els llatins els treia d'oïda, sense saber ben bé de què anava la cosa. Havia intentat fer d'ajudant de cuiner, de forner, i havia condemnat a la comunitat a uns quants dies de dejuni absolut per culpa de la seva maldestresa. També havia intentat fer d'ajudant de pintor i havia acabat convertint un esplèndid rostre de Crist en una mena d'antecedent del que seria, temps a venir, el famós Ecce Homo de Borja. A la fi, el pare abat li va trobar una destinació a la porteria, perquè si el germà Josep tenia algunes virtuts, eren l'amabilitat, l'afany de servir, una immensa caritat i una paraula adequada per a cada persona que s'atensava a la porta del monestir, ja fos un gran senyor o el més esparracat dels mendicants. Però allò d'haver d'assistir a l'ofrena a la Mare de Déu amb les mans buides era massa per ell. I aquell any de 1013 li va fer pensar en la malastrugança del 13, a ell, que no era gens ni mica supersticiós. Aquella vegada no tenia escapatòria. O sí? La comunitat s'havia reunit aquell matí de Reis a la sala capitular, d'on partiria la processó que la conduiria a la capella. Ja s'acostava l'hora de començar la cerimònia i els monjos i germans llecs anaven arribant, portant tots ells la seva ofrena. Quan va arribar el pare abat, ja hi eren tots. Bé, tots. Tots menys el germà Josep. En adonar-se de la seva absència, l'habitualment impertorbable abat es va treure nerviosament la mitra i, brandant el bàcul, va cridar: «On s'és ficat el germà Josep?» Precisament ell havia de portar la creu amb què s'obre la processó. Cerqueu-lo i porteu-lo aquí encara que sigui de rossegons. No cal dir que tothom va obeir l'ordre abacial com un sol home i anaren a cercar el germà Josep. Va passar una bona estona i un rere l'altre tots els monjos i germans tornaren a la sala capitular i informaren el pare abat del resultat negatiu de les seves perquisicions. En aquestes estaven quan arribà un monjo tot esverat, esbufegant i cridant: «Foc! Foc! Hi ha foc a la capella!» No cal ser un endevinaire per esbrinar què va passar en sentir la veu d'alarma. Tots varen córrer cap a la capella. Efectivament, per sota i pels costats de la porta de l'esglesiola del monestir sortia una fumada. Provaren d'entrar, però la pesada obra de fusta estava tancada. «Aneu a cercar la clau a la meva cel·la», va tronar el pare abat. «Això fa flaire de ser cosa del germà Josep». I, mentre el pare prior anava a buscar la clau de la capella, tots començaren a cridar: «Germà Josep, obriu-nos, per l'amor de Déu!» Res, el silenci. Bé, no, perquè de sobte es va sentir un riure femení que va ocasionar una gran sorpresa entre tots els que s'envolaven a la porta. Sort que en aquest punt va arribar el pare prior amb la clau. Va obrir i els bons monjos i germans, el pare abat el primer, van caure agenollats i bocabadats en veure l'escena. Al bell mig de la capella, una carbonera fumejant. Al peu de l'altar, el germà Josep, amb una expressió de gran felicitat i amb un parell de llàgrimes de joia corrent per les seves galtes. I a dalt a la fornícula, la Mare de Déu rient, tractant d'evitar que l'infant Jesús, que malgrat ser Déu, també era un infant i, per tant, una mica trapella, li pintés un bigoti amb un bocí de carbó, part de l'ofrena del germà porter, que abans havia estat carboner. Bé, ha estat un conte de Reis. I és que els mags són els pioners de la fe per a nosaltres, que procedim dels pobles de la gentilitat. I quina fe la seva! Són uns herois, vencen tots els obstacles, perseveren fins a la fi, com el nostre germà porter. I quin premi, quina alegria i quina felicitat en trobar Jesús, a qui ofereixen senceres les seves ànimes juntament amb els rics regals dels seus cofres. Jesús se'ls dona també a ells. Per la fe i l'amor habitarà sempre en les seves ments i cors, fins que se'ls manifesti sense vels en els esplendors de la seva glòria reial. Aquesta és la nostra fe. Jesucrist va optar per nosaltres i ens va fer veure l'estrella.
Thank you.
el trobarem sempre en els braços de Maria, que ens el dona quan acudim a ella amb la nostra pregària. El gran secret de Maria és que té Jesús al cor per donar-lo, com el va donar primer als pastors i ara als mags. Les campanes del campanar ens anuncien que el nostre temps s'acaba. La fe ens assenyala Jesucrist que ens atreu d'una manera irresistible. Per gaudir de la seva trobada, tot el secret està en no posar límits a la generositat i al lliurament. Els mags no sabien sobre Jesucrist tant com nosaltres i van fer més que nosaltres. Amics i amigues, que els Reis Mags i el 2013 els siguin propicis. I fins la setmana vinent, si Déu vol, en aquest punt del dial. Mentrestant, els deixem amb la companyia d'aquestes boniques melodies.
Ràdio Estel.